155 al Parlament de Catalunya, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Josep Rull i Raül Romeva, com també Dolors Bassa, han arribat aquest matí al Parlament amb els tambors d'eleccions també ressonant amb més força que mai, la legislatura penjant d'un fil. Hem de dir, en relació a aquesta compareixença d'aquest matí, que Lorena Roldán, de Ciutadans, ha acabat la seva intervenció i ha comunicat que volia abandonar la comissió. De fet, així ha estat, i Junqueras li ha retret que no es quedés a escoltar ni tan sols la seva resposta. A aquesta hora, la següent compareixença és la de Jordi Turull. Per la seva banda, l'Audiència Nacional segueix declarant el coronel Diego Pérez de los Cobos. El coronel de los Cobos està responent en aquest moment, les preguntes de l'advocada Trapero, Olga Tubau. Diego Pérez de los Cobos ha dit que ell no tenia autoritat sobre els Mossos d'Esquadra que li permetés sol·licitar el pla, perquè quan va fer un retret a aquest pla s'havia traslladat al fiscal superior que jo no era ningú per retreure res. Són declaracions d'aquest matí del coronel de los Cobos. I també avui us podem explicar que un home ha matat la seva parella a Sant Joan d'Espí i el detén a l'aeroport del Prat quan intentava fugir. I també és notícia que el papa Francesc ha invitat a dir mai més, coincidint amb la celebració aquest dilluns del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Durant l'Àngelus Dominical, Francesc va assegurar que davant d'aquesta enorme tragèdia, que és una atrocitat, la indiferència no és admissible. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2020. Comença l'any amb bon peu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any, dedicat al 25è aniversari del Concili Provincial Tarraconense. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament previ pagament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777, indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2020 amb bon peu. Ràdio Estel, 25 anys amb tu.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
Estimada parròquia, bon dia. Són les 11 i 4 minuts. Comencem el programa número 80 de Cinquenters. Està malament. Tornem a començar un programa, torna a començar el dia per un cinquenter que encara viu més dels desitjos que dels records. Espero que vosaltres també. No sap una persona, jo no sé, per exemple, a quina hora comenceu a escoltar la ràdio. Aneu canviant de cadena, aneu canviant de canal. Jo sé que és difícil enganxar-se a un programa que comença a les 11 del matí, ja ho sé. Per això han inventat el podcast. Va, digue-li gravació, digue-li podcast, digue-li allò que vam fer ahir. Digue-li allò que vam dir de... Has gravat en casset? No. Diuen que torna el casset. Jo no m'ho creia. L'excusa és que els millennials d'avui volen tenir, no sé arran de quina enquesta, volen tenir el seu objecte musical que es pugui tocar. Bueno, jo no sé com aniran els millennials quan comenci a enredar-se a la cinta i hagin d'agafar un bolígraf Bic per donar voltes i voltes i voltes a la cinta i tinguin problemes. Jo era molt de casset. Entenc que els convidats d'avui que hi són a la taula també són i eren de casset, però... escolta, l'MP3 el pots moure, pots... I no... I sembla... Hi ha els puristes que diuen, perd una mica de qualitat. Sí, ja. Jo crec que no. Però és tan ínfima la qualitat que jo crec que no. Dit això, hem passat aquests dies amb la deu de Kobe Bryant. Us ho deia ahir. Aquesta moda, permeteu-me, família 50, aquesta moda absurda de posar-se una foto amb el mort. És així. Obres Instagram. Qui s'ha mort? Kobe Bryant. Foto. Ja està. Qui s'ha mort? No sé, diré noms, que evidentment no. Un cantant, Juan Pardo. Ho dic perquè diuen que es gafe. Mi recuerdo del dia que estuve con Juan Pardo. És igual que te l'hagis trobat al bus, és igual. I aquí està, Instagram, la foto amb el mort. I jo l'he fet, eh? No sé quan, però jo l'he fet alguna vegada. Ostres. Gràcies per compartir. Igual te'l vas trobar al carrer o igual li vas demanar una fotografia, que ara es diu selfie. No sé ben bé què guanyem. Reconeixement? Mira, jo vaig estar amb Kobe Bryant. Bé, em va signar un autògraf, però jo vaig estar allà. I si no tens fotografia amb el mort, l'agafes de qualsevol agència i ja està. Adeu, Kobe Bryant. Què busquem? Família 50, què busquem? Likes? Reconeixement? Em costa. I mira que li dono voltes. Tampoc és un tema que em deixi dormir. Dormo prou bé, però per què pengem una foto amb el mort? Amb la morta? Quin sentit té? Les grans xarxes socials, Twitter, Facebook, Instagram. El meu adeu a... Sí. I? Bueno, ho deixo aquí. Tampoc és cap debat extraordinari, però simplement una reflexió de el que volem. Segurament serà un homenatge públic que li volem fer a una persona que, sobtada o no sobtadament, ens ha deixat. D'acord. I tenim dret, home, com si vols posar la foto d'un got d'aigua o d'un cafè. Perfecte. Clar que tenim dret, només faltaria. Però... xarxes socials i ego van agafats de la mà comunament i no sé si això és bo. En fi, disculpeu aquesta reflexió, si no esteu d'acord, perquè possiblement molts de vosaltres no estareu d'acord, però des del meu món 50, hi ha coses que les veig, les entenc, i hi ha coses que les veig i no les entenc. Són les 11 i 8 minuts, família 50, avui tenim un programa de Chupa e Domine.
Cada dia a Ràdio Estel, 50, amb Sergi Mas.
I em sembla que és la música adient per estar a un rebedor d'un menjador, o a un menjador enormement gran, agafar una copa de vi, el vi en copa, mai en got, a no ser que facis com feia el meu avi, dos gots del Baturrico durant cada dinar i dos més durant cada sopar. Va durar 97 anys, l'avi. Igual era el Baturrico. Senyor Josep Antoni Valls, director de Barcelona Wine Week. Ho he dit bé, això?
Ho has dit bé. Toni. Toni pels amics. No?
Toni, Sergi, doncs... Toni, benvingut a Ràdio Estel, gràcies per venir.
No, gràcies a vosaltres.
Entenc que és la setmana que ve. Són tres dies, eh?
Són tres dies, efectivament. Sí. Són tres dies. Obrim el dilluns, dia 3, 3, 4 i 5. Tot i que denominem el Saló com la Barcelona Wine Week perquè tenim la intenció una mica doncs, que aquesta mostra transcendeixi més enllà de la plaça Espanya. No? Se celebra en el recinte de Montjuïc, el pavelló 8, i el que volem, doncs, ja començant el diumenge, doncs, que hi hagi molts esdeveniments fora del propi horari de l'esdeveniment de la UIC, doncs, que s'allargui més enllà i que transcendeixi i que la ciutat de Barcelona, doncs, d'alguna manera pugui respirar i transpirar, doncs, el que està succeint a dintre del propi saló, no?
Anava a dir respirar i transpirar vi, directament.
Directament.
Perquè si això fos Madrid, es diria Vinalia, Una vegada més, el certament de Vinalia, segur, però és veritat que no sé si la marca Barcelona dona aquest aire, aquest nomenclàtor anglès que ens ajuda a tots a dir, hosti, Barcelona Wine Week.
No, jo crec que el repte també és convertir el Saló en una... Tot i que el posicionament és molt clar, perquè és una fira que el que pretén és reflexar la potència mundial amb clau internacional que té el vi català i espanyol, és a dir, és un dels productors mundials amb més superfície cultivada, doncs el seu posicionament netament és que només hi ha vi amb clau catalana i nacional, no? I per tant això és enfront dels operadors sobretot internacionals, perquè el nostre vi transcendeixi més enllà del que seria el consum i la demanda interna, i per tant el que estem fent davant d'una ralentització del consum amb clau interna, doncs les bodegues, el teixit industrial vitivinícola està mirant cap a l'exterior amb uns vins de gran qualitat que són molt, molt apreciats pels consumidors internacionals, no? I llavors d'aquí la denominació i la nomenclatura internacional, i evidentment doncs amb Barcelona com una capital reconeguda, de que sabem fer esdevenir de que tenim una expertise, de que fem les coses molt bé, i la UIC no neix per una generació espontània, sinó que la UIC té, la Barcelona Wine Week té uns antecedents, que era Intervin, dintre del marc de la gran alimentària per tots coneguda, sí. Un dels millors
que tenim aquest any,
alimentària, i aquest any, el mes d'abril. Alimentària, aquest, sí, del 20 al 23 d'abril tenim una alimentària conjuntament amb l'Hostelco, és una fira amb un reconeixement també internacional, és una de les tres grans fires internacionals amb clau mundial. I bueno, vam fer fa dues edicions, el que vam començar era observar una mica doncs que el vi com a sector tenia el potencial doncs per emancipar-se de la pròpia alimentària, no? I això ens va conduir, després de moltes reflexions internes, a generar un nou event amb una expectativa important, i així s'ha demostrat, no? Al voltant de més de 550 bodegues estaran present, per tant,
550,
molt de vi.
Cada bodega paga per tenir allà un stand. Per tant, ja d'entrada ja sembla un bon negoci.
Sí, sí,
no. Hi ha una degustació, no? Això és saló número 8?
Saló número 8, sí, el pavelló número 8, el pavelló de la Metal·lúrgia, en un recinte de l'any 1929.
Que maco.
Per tots conegut, jo crec que aquest...
El 8, disculpa, Toni, és sí. El que està només entrant a la dreta o el que està al costat de les fonts?
Entrant a la dreta.
Vale.
Entrant a la dreta.
El que presideix. No, perquè a la sortida, si hi ha degustació, la gent no es pugui perdre i tingui a prop el metro.
Bueno, alguns ensurs hem tingut,
Ah, sí?
Alguns, sí, sí, sí.
Com a degustació.
En alguna edició d'Intervin hem tingut algun que intervenir un com atílic. Però bueno,
està avisat a la urbana, no?
El consum està avisat.
No vingueu en cotxe. No vingueu en cotxe, perquè clar, és llavineret, és llavineret. No, jo quan vaig a l'alimentària no dino, no sopo directament, Ja sé que és un allò, és un no parar.
Jo és que t'ho passes bé. Però com deies abans, sí, evidentment, doncs hi han tastos, hi han maridatges, hi ha un programa molt extens, conduït de la mà d'experts reconeguts internacionalment, alguns Masters of Wine espanyols, dones també Masters of Wines. Tenim la sort de comptar també amb Ferran Centelles, que està en el projecte amb el Ferran de lo que seria el projecte Sapiens al voltant del món del vi, que també fa unes presentacions. És a dir, també més enllà de la cata, jo penso que és bo sempre tenir una visió del vi a 360 graus, no? Veure'l des del punt de vista del viticultor, i aquí la influència de la climatologia doncs també està canviant la manera de produir i elaborar els vins, des dels vins d'altura, també altres tendències com vins naturals, vins biodinàmics, vins ecològics, noves tendències amb consumidors que es recreen en allà. I bueno, en definitiva també tenim un tema important, que són això que deies, no? Una bona musiqueta amb una copa de vi. Tenim el que es diu les cates sinestèsiques, no? Que és l'harmonia...
Cata sinestètica.
Sinestèsiques.
Sinestèsiques. I són?
Això és la connexió del cervell, la música i el vi. En funció de la música que escoltes, el teu... diguem-ne, les papil·les degustatives, és a dir, el teu olor, el teu sabor, que sí, quan et trobes en aquell moment, pues el vi pot ser diferent. Un vi exactament igual amb una música diferent pot canviar la teva percepció sensorial en el teu Cervell, no?
Clar, pels que no som gaire especialistes al món del vi...
Tampoc ho soc, eh?
No, ja, però, primer no tens per què.
Ni especialistes que ens parlen, sinó, que ens parlen d'això, no?
Organitzant aquest certamen ja n'hi ha prou, eh? Però, sí. I ja n'hi ha prou, i evidentment que té un feinot.
Sí,
Jo no tinc palada, per exemple, per distingir un Viña del Duero a un Don Simón. No ho sé.
No passa res.
Per això, sí, jo crec que... em sent, no ho sé, Toni. No, o em senta bé? Sí. O sigui, jo ja sé quin dels dos em senta bé, el bo. Que és quan baixa per l'esòfag i, oh, que rico, ja està.
Sí.
El que punxa és el tetravic.
Bueno, segurament algun té uns sulfits exagerats i, per tant, pues, et pot provocar una reacció...
Clar.
Dolenta en el teu estómac i amb la teva digestió, i altres vins que estan molt ben refinats i bueno, la mà de l'enòleg clarament es nota molt, no? Tu recordaràs, i parlaves de l'avi, jo també tenia el meu avi, anàvem a buscar vi al Priorat.
Hola.
I el vi al Priorat era absolutament a granel i era un vi difícil de beure.
Sí.
Ara hi ha dels millors vins reconeguts internacionalment. Bueno, Catalunya té vins excel·lents a Empordà, a Pla de Bages, a Penedès, a totes les 11 DOs que hi ha.
Sí.
Però és aquesta significació, gran canvi que va fer el Priorat de la mà de, doncs, de qui ja coneixem, no? De la mà del Renet, Pastrana, el Pérez, el Palacios, etc. No? Que ens van
que no
redescobrir.
Saps,
no gaire. No
sé si des de la ignorància i el desconeixement, crec que igual els darrers 10-15 anys hem viscut una pujada estratosfèrica de la cultura del vi.
Sí.
No només en consum, sinó també en exposició, en xarxes socials.
Sí.
És a dir, el que abans hi havia, evidentment, menys marques, però ara n'hi ha un munt de marques i un munt de gent opinant sobre...
Sí.
Sigui entesa o no sigui entesa, però jo crec que en principi és entesa, que es queda mirant una copa de vi... M'encanta el silenci radiofònic.
Sí.
I mira... Diu... Jo això ja sé que això s'estudia, i es crea, però... és a dir, teniu clara aquesta pujada, per mi, bestial de,
sí.
de la...
No, sens dubte, aviam, almenys amb l'entorn que em moc jo, amb una bona taula, amb un bon menjar, o a casa també, aviam, forma part de la cultura familiar.
Sí, és una litúrgia,
sempre,
no?
És com
una...
Exactament.
Sí.
Llavors sempre hem parlat de vi, ens agrada molt el vi, ens agrada descobrir nous vins, i te n'adones que hi ha una qualitat excepcional, amb una varietat excepcional, no? Una garnatxa de l'Empordà no té res a veure a vegades amb una garnatxa del Priorat o del Montsant. És a dir, el clima, el terroir, tot afecta amb l'elaboració del vi, no? Però jo crec que és el que deies, no? La cultura del vi està més arraigada, sobretot amb els 50ers,
sí,
no?
Sí, bueno,
perquè
sí
que és cert que...
50ers, per cert, hola, sí, Pere Escobar.
Hola.
Que vull que sàpiguen que estàs aquí, però entri quan vulgui, eh?
No, estic però, apassionat.
Sí, sí.
Però el tema està en que també hi ha una batalla, en el sentit de que és cert que hi ha hagut una baixada del consum intern, no? I és quan les bodegues han començat, doncs, a exportar.
Consum intern?
Consum intern, sí, de la demanda interna, amb xifres. Però,
en detriment de l'exportació o en detriment de la cervesa, per exemple, que és un altre
producte? No, exacte, en detriment de la cervesa. És a dir, les noves generacions, els, digue-li, millennials, els early adopters, aquestes terminologies que es fan servir en el món del màrqueting, que tu bé saps.
Sí, bueno, jo tot el que sigui anglès i...
Bueno, però és les terminologies que aquests màrqueting anys, doncs
sí, bueno,
acaben
incultant. Jo me les crec a la meitat, eh? Gent que et diu, farem una empresa disruptiva.
Els nanos joves, com els nanos.
Igual, és a dir, que no estic molt a favor d'aquest llenguatge marketingiano, que està molt bé, però insisteixo, no...
A vegades, segurament el preu ha sigut un factor, doncs, que els ha derivat cap a la cervesa, tot i que ara, doncs, hi ha cerveses artesanes, també, que tenen el seu preu.
Sí.
I també és cert, doncs, que jo en recordo, doncs, grans vins que provàvem a casa, els conocidos Rioja, els Viña Ardanzas, etc, estàvem a determinats preus, que ara han tingut una baixada de preu importantíssima.
Sí.
Més altres bodegues que han entrat amb qualitat de vi excepcional, amb uns preus molt més raonables. Pots trobar bons vins a partir de 8, entre una franja de 8 i 12 euros, tens uns vins espectaculars.
I quedes bé quan passa a la casa d'algú,
espectaculars.
Porto un...
Sí.
Afortunado, un, el que és, no sé.
Sí, sí, que sigui. Veig que et patrocina el programa.
Sí, sí, sí. Sí. També d'am, per això dic lo de la cervesa. No hay...
no se te n'escapa cap, eh?
No,
hay...
no se da puntada.
Se da puntada sin hilo, sí, sí. Veus, sort del Pere. L'objectiu de... No sé, el retrat robot, sí, del comprador de vi és més o menys, un 50er, persona que, sí, ja, més o menys, té possibles, que sí, sap, entre cometes, també, manar a la família per dir, escolta, el Don Simón no, aquest Rivera, o aquest...
Saps? Sí, jo crec que hi ha el que seria els vins més ocasionals, sí, i llavors sí que vas, com vas a restaurants amb amics, aquí, i després una bona... t'estires alguna més, no? I a part que va a escote, sí, i llavors has de controlar aquell que beu més vi, sí, 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 o que s'omple més la copa, no?
Que sembla que si ets 50 tinguis més credibilitat a l'hora de dir, escolta, perdoneu, sí, sí, deixeu-me agafar a mi el vi, proveu aquest, ja m'ho direu. Si tens 30 anys, bueno, pots dubtar de si t'està vacilant o no, però sí, és veritat que l'edat de vegades... Sí. Clar, m'has de fer autohomenatge. L'edat, de vegades, sí, dona, sí, una mica més de, en principi, experiència, encara que no la tinguis. Sí.
Però també sorprèn a ells que sempre entenen de vi. Hi ha molts entesos de vi.
Aquí, aquí.
Sí o no?
Sí, 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 sí. Escolta, mira, recordo, ara que entrevistarem el Pere, a una, als equips de futbol, habitualment, ara cada vegada menys, hi ha reunions prèvies de partit, hi ha dinars, sí, de directives, allò, el dinar de directives. Sí, sí. I abans d'un Espanyol Real Societat, va haver el dinar de directives a Sarrià, però de Sarrià. Hi havia un directiu de la Real Societat que va dir, enmig del dinar, este vino está picado. I el que es va picar va ser un directiu de l'Espanyol, perquè va dir, escolta, ens hem gastat un colló de pasta en aquest vi, vale, i no va dir res, ho va pensar. El cambrer va portar una altra ampolla de la mateixa marca, i el senyor de la Real Societat va dir, està picau. El directiu de l'Espanyol es va enfadar molt, va sortir de la taula, disculpant-me, voy al baño, no va anar al bany, va anar darrere del cambrer i li va dir, por tu padre, saca la misma botella. Este tío a mí no me humilla en un dinar que està fent,
sí,
l'Espanyol.
Sí, és...
Va sortir el cambrer, un xavalet, amb la mateixa ampolla, li va posar vi, que era la mateixa d'abans, i el directiu de la Real va dir, este es el bueno. Per això deia del món...
Sí, hi ha moltes, sí, moltes històries d'aquestes.
Amb quines xifres us quedaríeu molt contents...
de públic?
Després d'aquesta, sí, de públic, sí, d'aquesta setmana.
Bueno, nosaltres hem estimat una afluència del voltant d'entre 15, més de 15.000 professionals, perquè si vull remarcar que la fira és de caràcter professional. Per això abans feia l'apunt de que volem transcendir una mica l'esdeveniment fora de l'àmbit de del propi,
dir,
saló, perquè,
no...
perquè ens ho demanen les empreses.
Vale. Públic que no tingui relació directa amb el món del vi,
Correcte. Bueno,
a no ser que tingui una invitació de...
Sí, exacte. Vull dir, si rep alguna invitació, perquè sol passar, però realment el està enfocat exclusivament al món professional i amb una vertent internacional important, no? Per tant, trobarem allà professionals del món de la distribució nacional, evidentment, tot el que és el canal Horeca Restauració, que evidentment és un punt de consum importantíssim, i la part de compradors internacionals, on tenim un programa que portem a més de 300 compradors de tot el món, no? Des d'Alemanya, Alemanya encapçala, perquè també és un destí important de les exportacions del vi espanyol, Alemanya, Canadà, Estats Units, Regne Unit, França, inclús Portugal està comprant força vi, és a dir, un programa molt ampli d'aquests 300 compradors de més de 54 països, no? I per tant, doncs això que et deia, no? Transcendir l'event, perquè eminentment és professional, però sí que anem trobant que en el comerç de la... No només restauració de la ciutat, sinó comerços que s'estan adherint a tenir bodegues que estan presents a la Wine Week, que trobarem en els comerços de la ciutat o eixos comercials com la Illa, les Arenes, les diferents iniciatives, doncs, que es poden, quan tu vas a comprar alguna cosa, vas a comprar un smartphone, no?,
sí,
que tenies,
sí, sí,
abans, doncs pots prendre una copeta de vi o de cava en aquell establiment mentre et mires.
I ta ràdio, no? Sempre dius que sí, eh? Ta ràdio... Ai, mira, que regala'm, sí, vi. Anem a veure si ens canviem el mòbil.
Exacte.
Està bé. Això serà bianual? com pues, alimentària
pues,
o...
Pues gran, depèn. Gran pregunta. Gran,
gràcies.
Gran pregunta.
Una, l'única perquè... que he fet, l'única que m'ho ha dit.
No, perquè alimentària, evidentment, pel volum i pel que costa posar en operativa pues, un saló d'aquestes magnituds, la fem cada dos anys, a part de que el sector també ens ho demana, no? En el món del vi, si mirem altres filles de la nostra competència, són de caràcter anual. Per tant, hem d'esperar que si l'esdeveniment doncs, té molt, molt d'èxit, ens atrevirem a fer-lo de manera anual.
Bueno, senyal que ha anat bé.
Senyal que hagi anat bé, sí.
Tant de bo que sí. Ja ens ocuparem nosaltres de fer aquí la promoció al món del vi. Sí. Mil gràcies, Toni, per venir als estudis de Ràdio Estel.
Jo encantat que m'hagueu deixat un espai de conversa amable i...
Això és un intent humil d'imitar l'amo de la ràdio tranquil·la, que era Joan Barril.
Exacte,
i no parlar necessàriament ni obligatòriament de les coses que passen al dia a dia. Que passen moltes coses, però hi ha comunicadors que ho fan molt bé, molt millor que jo, i jo no tinc nivell. Per tant, em quedo jo amb la ràdio tranquil·la i per parlar del vi.
Molt bé.
Gràcies, Toni.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.
I 26.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 27 71 o bé 93 409 27 72.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharras.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a Cinquenters.
Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el telèfon per sol·licitar els complements alimenticis del programa. 669 56 17 68. El repetim, ara més lent. 669 56 17 68. Tindràs els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments, sense esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669 56 17 68 i aconsegueix el millor preu per ser oient de Ràdio Estel. Recorda-ho, truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Hola, sóc la Mercè Raga. I cada dia estem amb els doctors Márquez i Valverde atenent els vostres dubtes mèdics. A partir de 12:45, truca'ns, de fet, ara mateix, si vols, al 93 409 2770 i ens expliques què et passa. I a 12:45 resoldrem els teus dubtes. Mira, dubtes com ara problemes musculars o articulars, refredats mal curats o algun problema digestiu que et faci la guitza. Aquestes són algunes de les consultes, de les qüestions que ens pots fer trucant ara mateix al 93 409 2770 i a 12:45 tindràs la resposta en directe. T'hi espero.
Cinquenters, de dilluns a divendres d'11 a 12 del migdia a Ràdio Estel.
Aquesta peça musical és la màquina d'escriure. És extraordinària veure-la com la interpreta. És que últimament estic fent molt fan de la música clàssica. Ja us avançaré. Va, dono el titular, que això us agradarà. Monòleg, música clàssica. Aquí ho deixo. Aquesta peça és extraordinària. I sobretot és extraordinària veure com hi ha una persona que interpreta amb una màquina d'escriure tal qual aquesta peça. És fabulosa. Senyor Pere Escobar, què tal? Pere, com estàs?
Molt bé, molt content d'estar aquí.
Gràcies per venir, eh?
No, gràcies per a venir. Tu, per dir-me que vingui.
Curiosament, Toni Valls no ha marxat i s'ha quedat aquí una estona i ens acaba de dir que va ser jugador al Sabadell. Jugador al Sabadell B.
Sí, sí, amb la matera.
Què jugaves?
Jugant. I jugava davant. Em barallava molt i rebia moltes hòsties.
Bueno, camp de terra?
Jugàvem... Sí. No, jugàvem. No? Quan jugàvem, coincidíem amb el gran, llavors, quan hi havia partit el diumenge i coincidíem que jugàvem els dos a casa, sí. Jugàvem al camp de terra que estava sobre de la Creu Alta,
sí.
Si ells estaven fora, doncs ens deixaven el dissabte a la tarda jugar al camp de terra.
De quin any estem parlant, més o menys?
Del 86-7.
Pedro Mario Uribarri, el primer equip.
Jo jugava amb el fill del Besonies, del president.
Home,
el Alfredo.
Alfredo.
Quina bona persona, Alfredo.
Sí. Clar, estem aquí recordant batalletes amb el Pere. Van coincidir alguns anys transmetent el Sabadell, jo per Ràdio Sabadell, el Pere per Catalunya Ràdio, i clar, la col·lecció de rialles i de batalletes, aquestes alçades són cada vegada més nombroses i cada vegada, no sé per què, però fan més riure. I clar, podem explicar, del que es pugui explicar ara, tot i que ja ha prescrit...
Sí, ha prescrit, afortunadament.
Ha prescrit. D'anar a dinar a Madrid amb un president del Sabadell que ens digui, us convido jo... anàvem a gastos, no? Tu feies un dinar i dius, escolta, sí. Dóna'm el tiquet de 3.000... Bueno, 3.000 pessetes no, o sigui, un dinar costava 800 peles, és a dir, són 4 euros. I pagava ell, diu, no, pago jo i demaneu el tiquet.
Sí, sí.
Bueno.
Jo va, 500 pessetes cobràvem al mes.
Sí, sí.
Més la prima
partit
guanyat, que devien ser 120.
Totes aquestes batalletes, Pere, les tens molt al cap? Perquè jo sí, no sé si és malaltia meva o...
Sí que en tinc, sí, van i venen. Sí. I moltes vegades penso, m'hauria d'aturar i escriure-les. Però no ho faig. Però sí que les tinc al cap. I són, abans has fet una frase parlant del record i del futur. Jo, com sóc un nostàlgic, de vegades m'instal·lo en el record.
Sí.
Primer perquè penso que no l'he de deixar perdre, perquè tots som una miqueta el que hem fet, sí. I després perquè m'ho passo molt bé. Jo he tingut molta sort, perquè coincidit amb gent com tu, que sou una gent meravellosa.
Som privilegiats, eh?
Sí, som privilegiats.
Ens queixem molt si avui dia aquest camp no arriba al wifi. Ostres, jolín, és que el nuevo Zorrilla no arriba al wifi. Vas estar el diumenge, en el partit del Madrid, a Catalunya Ràdio, amb els companys del Tot Gira. És a dir, ens queixem per cosetes que segurament no tenen molta importància, però déu-n'hi-do, clar, el Pedrito Ruiz, el gran Pedrito Ruiz, que estarà aquí ben aviat, diu, vés-te'n a Somàlia i queixa't del wifi.
Sí.
Vés-te'n a... Per tant, aquesta frase de som privilegiats.
Tenim una sort que no ens la...
Sí.
Igual no ens la mereixem.
Però ens l'hem pencat, també.
Sí, però també, si mires ara com ho fan,
sí.
I això ja no sé si és una qüestió d'edat, però si mires ara com ho fan i en què s'ha convertit l'ofici, que sí. Ja no és un ofici, és una castanya, nosaltres hem tingut la sort de viure el millor moment, perquè... Ara, qui se'n va dinar amb el Bartomeu? Tampoc és que hagi de tenir moltes ganes d'anar-hi, però vull dir, qui té la sort de dinar amb el president d'un club, amb un directiu, dinar amb els jugadors de l'equip, perquè resulta que aquell dia han anat pocs periodistes i vindes a la taula amb ells?
Sí.
Qui pot viure això?
No. S'ha trencat la distància.
Sí.
Ahir va venir aquest estudi Joan Bales, i ens explicava això. L'exdirector de l'esport, i deia, ostres, que ara és pels nois, noies, que treballen a l'ofici de periodista... És pràcticament impossible penetrar a la interioritat d'un futbolista. És molt difícil.
Ha canviat molt. Jo recordo, i tu recordaràs, sí. que en aquella època jo també feia les cròniques de l'esport. I una de les meves pors era arribar a l'aeroport de Barcelona, vinguessis d'on vinguessis, amb l'equip,
sí.
Perquè anaven de cap al quiosc, que ara ja no n'hi ha, anaven a buscar, aviam que els havies fotut, si un 2, un 3, un 4.
Sí.
I si els havies posat una mala nota perquè havien jugat malament, et venien a buscar. I tu anaves amb ells. Clar, era una relació que... O avui no tinc ganes de parlar perquè m'he barallat amb la dona. I tu deia.
Sí.
I tu no ho deies, esclar. I aquell dia... Perquè ell no parla. Era un altre món. Era un altre, a vegades sembla un altre planeta.
Però és que han passat només... 25, 30 anys?
Sí, 30, sí, eh? sí, del 80...
Sí, sí, 80, pico, sí 89, sí. 90... I
arriba el 90 per fer els números fàcils.
Sí,
30, 32, sí.
Sí. Sí, sí, que no cal comptar amb els dits i el
dents.
Sí, 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 són 30, 30 anys. 30 anys, que són molts, però jo això ho tinc força recent.
Sí,
o sigui, el cap,
sí.
No sé.
I ho enyores o no?
Sí,
jo
moltíssim.
També.
És a dir, ara em posaria dins un autocar i marxaria a Alacant per fer un Hèrcules espanyol o un Hèrcules...
Sí, sí, sí. El que sigui.
Sí, el que sigui.
El que sigui, sí, jo també.
Ho enyoro. No és que digui...
ostres, ja estàs cridant al qualsevol temps passat. No, va ser diferent. Ja no millor. Diferent. Hi ha coses que millors.
Ara parlaves amb el Toni, sí. I parlàvem de quan tu i jo anàvem a Logroño, que anàvem amb cotxe, i ens trobàvem a Aro, que era un poblet, que tenia una bodega, que era una castanya, però ens fotíem unes patates estufades de riojanes i compràvem ampolles de la bodega aquella d'Aro, que si picaven entre elles es trencaven, perquè el vidre era tan xungú...
Sí.
Però allò era una altra història. I anaves a Pamplona i et foties xistorra, i anaves... Jo havia tornat amb caixes d'ostres... I mira que jo no n'he menjat mai, però al meu pare li agradaven.
Potser al Saló del Vi hi haurà ostres, eh?
Del Mercado de la Piedra.
Sí, sí, a Vigo. Clar. Jo recordo que per fer un Valladolid-Barça, quan treballàvem amb el Arús i el Jorge Salvador, ens van demanar 7.000 pessetes, 7.000 pessetes, és a dir, 40 euros, 42 euros, per una ampolla buida de... una marca molt coneguda.
López Heredia.
No.
De Logroño.
Sí, de Valladolid. De...
Ah, de Valladolid.
Sí. Ribera del Duero.
Ribera del Duero.
Va per aquí, però no...
Protos.
No sé, 7.000 pessetes per una ampolla...
Buida, eh?
Ja em surt buida. Sí.
Ah, d'Obliga Sicília.
Vinga, Sicília. 7.000 pessetes, sí, 7.000. Si quiere yo se la doy. Bueno, venga, al señor de vídeos de primera se la doy más barata. Però és que, clar, la quantitat de... Batalletes, total, que t'estàs pensant si faràs un llibre o no, Pere?
Sí, però aquest no el faré.
No?
No, perquè tinc una feina de por. No, i no val la pena. De vegades m'aturo també a pensar, què has fet? Perquè he fet moltes coses en aquesta feina com tu.
Sí.
Ho tens escrit en algun lloc?
Vaig fer un llibre que me'l vas presentar tu, que es deia Anècdotes de futbol, entre les quals hi havia aquesta de l'Espanyol i Real Societat.
Però això és un llibre d'anècdotes. Sí. No, jo et dic de coses que tu has fet.
No.
I com les has viscut? Jo tampoc. No. I n'hem fet moltes,
Sí.
Perquè hem tingut tots els papers de l'AUCA.
Segurament perquè ja s'ha entrat en un altre terreny, no sé si amb repetició possible o no, de fer un llibre sobre... M'ho vas explicar un dia que vas entrar aquí per telèfon?
Sí.
Persones que viuen i dormen sense sostre.
Sí. Sí, això és un altre... Això sí que és un altre planeta.
I això no cal anar a Somàlia.
No.
Això està passant aquí, a la cantonada aquí del carrer de Sants, del carrer...
Sí. A l'estació especialment.
Això, hi ha un dia que tu dius... Cachis, has de fer un llibre.
Això és perquè amb l'edat jo crec que la societat et considera una mica menys vàlid, perquè som una societat poc intel·ligent. Això al món anglosaxó no passa. L'experiència és un grau i a més es valora i es paga. En aquí no. I aleshores deixes de tenir tantes feines o les feines que feies, no? I això et dona temps, que és el que de veritat és més valuós. I jo tenia una cosa molt pendent, que era fer un llibre de Barcelona. Però tu em coneixes, i jo sóc molt primmirat i molt, molt vergonyós, i sóc molt respectuós amb la feina dels altres. Llavors, jo no sóc historiador. Jo no sóc escriptor. Jo no tinc aquesta gràcia. Jo conec molta gent que sap la història de Barcelona, de cada racó, de cada... I gent que escriu com els àngels. Però jo volia fer aquest llibre, i vaig encaparrar en fer aquest llibre, i com sóc arrabalero, sóc del Raval, vaig pensar, els teus collons, perdó, però sí. El faràs. Vaig parlar amb una persona que has nomenat, amb el Joan Barril.
Home.
I al Joan li vaig dir, Joan, a mi em passa això. Diu, doncs fes-ho. Diu, home, però Joan, fes-ho. I vaig trobar un sistema. Vaig pensar, aviam, Escobar, tu què saps fer? Poques coses, però saps preguntar, doncs pregunta. I vaig començar a preguntar...
I explicar.
A gent coneguda, quin era el seu racó de Barcelona, d'acord? El primer de tots va ser el Joan, abans de morir-se. I vaig fer un llibre sobre racons de Barcelona. I mentre estava fent aquest llibre amb gent molt coneguda, com el Joan, com tots els presidents de la Generalitat, del Barça, l'Espanyol, tots els alcaldes, etc. Mentre estava fent aquest llibre, vaig pensar, però la ciutat té moltes cares, no? No és només la gent guapa.
Aquí.
I bé, en aquest primer llibre, Barcelona em va ensenyar la cara... I se'm va aparèixer la Verge, si se'm permet l'expressió, i Barcelona em va ensenyar el cul, no? I el cul és aquesta altra gent que coneix tan bé o millor la ciutat, perquè la coneix des de dintre, la pateix, i que dorm al carrer. Vaig fer les passes, que això ens ho donava l'ofici, de saber amb qui havies de parlar, vaig trobar un àngel de la guarda, i aquest em va conduir a parlar amb aquesta gent que dorm al carrer, i em va fer d'introductor, perquè són gent que pateix molt i que, per tant, està molt, molt tancada dintre d'ells. I em van fer un regal de Déu perquè em van obrir el cor i em van dir el que passava, com ho passava. I va sortir aquell llibre per això, per encaparronament.
Un llibre que ja és disponible, entenc.
Sí, des d'aquest Nadal.
Com es diu?
100% carrer.
100%
carrer. Perquè el primer es deia 100% Barcelona perquè havia fet aquell programa del 100% futbol.
Home, home.
I aquest es va dir 100% carrer, perquè és carrer pur i dur.
Tu que no ets una persona, això ho sap molta gent, tu ets un monstre que comunica, eh? I encara...
jo
no, sí, ho saps. No em vull... Dues frases. Una, no em vull morir, però moriré. I la segona, no em vull morir sense fer un programa amb tu. Això ho saps, que
això
alguna vegada l'hem
fet. Vulguis.
Això em va passar també amb el Juan Carlos Ortega, que som fotocòpies, no sé, hi ha una cosa allà dalt, hi ha Déu Nostre Senyor que diu, escolta, hi ha gent que li dibuixaré per aquests paràmetres. I a l'Ortega li agrada molt José Luis Perales, i a mi m'agrada molt la música dels 80, però molt, molt espanyola, molt així. Bé, hi ha coses que van lligades. Com entres a una persona que està dormint al carrer i li dius, perdone, ¿le puedo hacer unas preguntas que es para un libro? Que per mi això és superdifícil, que quan tens el llibre fet dius, ostres, que bé, però la preproducció de cada cosa és com el productor d'Epílogo, aquest programa que emet Canal Plus a la gent que grava en vida i quan mor s'emet. Clar, que truquin d'Epílogo i és un cague. I escolta, truco d'Epílogo, digo, oiga, perdón.
Oiga, déjelo, no
sí,
me llame.
No, no, no. El productor d'Epílogo té una entrevista.
Sí, sí.
Però, ostres, sempre m'ha semblat molt complicat. Tu com vas fer això, Pere?
Doncs primer se'm va acudir la idea i després vaig pensar, necessito ajuda, perquè jo no m'atreveixo, perquè som molt mal parlat i estic fent
sí,
un esforç,
sí.
Eh?
No, no.
Sí, jo no tinc collons d'anar amb una persona que està dormint al carrer entre cartrons i dir-li, oye, mira, que m'interessa que estoy haciendo un libro. Perquè si jo fos ell, m'enviaria a mi a la merda.
Sí, sí.
És així, perquè ell home té tantes... O sí, que ella sí. Dona tants problemes, tantes necessitats. I aleshores vaig anar buscant i vaig trobar una companya que havia treballat a TV3, l'Agnès Marquès, que està a RAC1,
sí.
Que havia estat membre de la Fundació Arrels. Llavors, ell em va facilitar el contacte amb la Fundació Arrels. Vaig anar a parlar amb el Ferran Busquets, que és el director de la Fundació Arrels, i aquest em va facilitar el contacte del fotògraf, que ha acabat sent ell les fotos, que es diu Juan Lemus, que és... Jo crec que és un àngel, li he buscat les ales, però no li trobo. Jo crec que és un àngel mexicà, curiosament.
Sí.
I aquest em va fer d'introductor.
Durant aquests passos és fàcil tirar-la d'això i dir, mira, ja està, ja no puc més.
M'han
enviat a un i altre, mira, saps què? El llibre ja no el faré.
Però com soc molt cabezón,
sí.
I aquesta gent s'ha portat molt bé, tots, eh? L'Agnès, el Ferran, i el Lemus és fora de mida. El Lemus és una passada. I aleshores ells van fer el pas, i aleshores... La foto era Juan Lemus acostant-se amb una persona que ha dormit al carrer, que dorm o que ja tenen a Arrels, i dient, mira, este es Pere Escobar, está haciendo un libro, igual lo conoces de cuando trabajaba en la tele. Alguns, que són més de 50, doncs ja em coneixien,
sí,
i
sí.
Això també m'ajudava.
Sí.
Es buen tío, fíate de él, no t'enganyarà, d'acord? I aleshores, a partir d'aquí ja quedava a la meva taula. I a la meva taula era seure amb un cafè o amb una aigua o amb un cigarro, molts fumen, la majoria fumen, i xerrar una hora i mitja, dues hores, fins a aconseguir que aquella persona s'obrís més o menys, però m'expliqués la seva història.
S'oblidi que està fent una entrevista.
Ah, exacte, el gran truc que ja no es fa, no? Uh-huh. I aquest i el d'escoltar, que tampoc no es fa.
No, ni s'escolta ni es repregunta.
Exacte, I la veritat és que m'han fet l'honor i m'han fet un favor enorme i són autèntics herois. Per mi són una gent meravellosa.
I aquesta gent que en algun moment de la seva vida o en molts moments de les seves vides han dormit al carrer, potser algú no hi és, ara? No ho sabem. O...
Bé, et posaré... N'hi ha més d'un. D'aquests... Mira, curiosament, del 100% Barcelona en falten uns quants. Em falta el Joan Barril, que ja no hi és. Em falten uns quants que... El Pardo, el Juli Pardo, l'expresident de l'Espanyol.
Ostres.
Uns quants se m'han mort pel camí. I d'aquests, fins on jo sé no, però et posaré un exemple.
Sí.
En el temps que jo he fet el llibre, i des que ha sortit, que és el desembre, han ingressat 5 a l'hospital. Amb un altre li ha donat un infart i l'han rescatat de 10 minuts. Vull dir que són gent que és molt feble, perquè està molt baquetejada, està molt castigada. Dormir al carrer castiga moltíssim. Però estan. I una de les coses que més il·lusió em fa és quan vaig... Una de les pors que tenia més grans era quan anés allí, una vegada el llibre estigués fet, aviam com s'ho havien pres el llibre, perquè el llibre era fidel al que m'havien dit. I la veritat és que estan encantats. I quan vas allí i dius, Rafa, com estàs? No? I al Rafa, que li dius pel nom, que és una cosa que nosaltres clar, que li donem cap valor, que
oiga... sí, sí, clar.
Però que ells ho adoren, no? El Rafa arrenca un somriure. Encara que el Rafa l'ha tingut cardadet, pobret, perquè ha tingut un càncer i s'està recuperant. No? I el Rafa arrenca un somriure i t'acostes a l'Antonio i li fots la mà a l'esquena i al Manuel i això no té preu. Això no té
preu. M'has tret del cap la següent pregunta, és a dir, no té preu. Hi ha un moment que el llibre surt, fa poquet, de fet, i tu, com a autor, tens uns quants volums de promoció de l'editorial i és aquella visió del vespre, menjador de casa teva, t'acostes a la vitrina on tens 18-20 llibres i ja no és el fet físic de tenir els llibres, sinó dir, ostres, el que estarà fent cadascuna de les persones
sí.
que m'ha dedicat un temps de la seva vida sí. per acabar fent això. És a dir, el moment emotiu post-llibre d'haver escrit això.
Mira, et diré una cosa que és curiosa. Fa 30 anys, ja que parlem de fa 30 anys, sí. amb l'Àngel Alonso, el 96 o així...
El Pichi Alonso,
El Pichi, el Pichi. Sí, sí. Vam fer un llibre que ens va encarregar a Planeta, que era Els secrets del futbol, que era d'anècdotes de futbol. Mm. Aleshores, ens van pagar, t'ho direm, 10 euros, a cadascun 3.000 euros. A cadascun, per fer aquell llibre, que el vam fer... amb una certa celeritat, perquè era històries que explicava l'Àngel, que jo transcrivia. 3.000 euros. 30 anys després...
Ah, ja sé com acabarà la frase, però bueno...
Per fer aquest llibre, si guanyo la meitat... 30 anys després!
Sí.
Si guanyo la meitat, estaré feliç. La meitat. I he dedicat un any, pràcticament, a fer-lo. I un cost emocional, jo he sortit plorant d'allí moltes vegades. Però és que m'és igual. O sigui... El que costa, jo ja no tinc cap llibre si no te n'hagués portat un, perquè vaig demanar que te n'enviessin un. Jo no en tinc cap llibre perquè l'he donat a la família, allò que es fa, i ara te'n donen poquets.
Sí.
Val. El m'és igual, l'únic que vull és que el que ha costat fer-lo, que l'editor no ho perdi. Això sí que ho vull, perquè l'editor també ha donat un pas endavant i ha assumit un risc, perquè aquestes històries ens arriben a tots, però cap la volem veure. Això és com l'anunci aquell d'UNICEF, que tots canviem de canal quan el treuen.
Sí, d'acord? Sí.
I aquesta gent igual. La veiem al carrer, ens fa molta pena, li donaríem el que fos, però girem la cara i es converteixen en invisibles. No?
Sí.
Doncs el que vull és que aquest home no perdi. L'altre objectiu, jo ja el tinc. Ara saps què estic fent? Mira, vaig anar a fer la presentació a Sitges amb els Mates,
sí. Tu
coneixes,
sí. I
va ser una presentació pràcticament en família. Clar, sí. Amb la família Mates, com són tants, ja hi havia força gent, no? Però el gran èxit d'aquella presentació va ser que el Miquel, que té un cor que no hi cap en aquest estudi, va revolucionar l'empresa i va juntar dues furgonetes de mantes i de roba per aquesta gent. Vaig anar a Olesa, perquè l'editora del llibre també és una tonta així com jo, i va muntar un pollastre a Olesa i vam aconseguir dues furgonetes de mantes. La setmana que ve, crec que és l'altra, tinc una trobada amb el directiu del Barça, el Blader.
El Joan Blader?
Sí, que és un dentista espectacular. I amb el Col·legi de Dentistes, perquè estic intentant... que facin un pas endavant i que m'ajudin amb les dents d'aquesta gent, perquè un dels problemes més greus que té aquesta gent són les dents. Perquè es queden sense dents,
sí. Es
queden sense feina, i com vas a buscar feina sense dents? La imatge ho és tot, no?
Poder de l'estètica, i tant.
I aleshores, aquestes coses em donen més que si vengués tant com el Defonso Falcones l'Església del Mar.
Per això et deia aquesta visió a última hora de la tarda, primera hora de la nit, casa teva, vitrina...
Sí.
Dic, ostres, mira... que al final hi ha coses que dius, mira, els diners és igual. Jo L'Estefania va venir aquest any, cada Nadal vaig als amics de Clínica Diagonal de FIAC, el dia previ a la nit de Nadal passem habitació per habitació, amb tres persones de la clínica, home, i troba situacions diferents. I abans d'entrar, hi ha un actor que fa de Papà Noel, a aquestes hores es pot dir, perquè les nens estan a l'escola, i entro jo i dues persones de l'hospital. I abans d'entrar, ens diuen... Josep, 42 anys, s'ha trencat el peu, surt aquesta tarda. I aleshores, l'entrada a l'habitació d'una persona que no s'espera... 11 al dematí, clon, 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 hu, 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 hu. Bon dia, mira, venim, bon Nadal, tal, sabem que avui tornes a casa. No sempre és la mateixa fotografia.
No, no sempre és tan
bona. No sempre. Hi ha fotografies del tipus Felip, 54 anys, pateix càncer, estarà una temporadeta. I, evidentment, la campana sona més fluixa i no hi ha carmels, o sigui que hi ha, ni a l'hora d'acomiadar-te dius, bueno, bon Nadal, i es fa difícil verbalitzar aquest... I són coses que vam sortir amb l'Estefania aquest any, home, una mica tocats, però que no es poden pagar amb diners.
No, això no es paga amb diners. Això no, ets un capità general.
Exactament.
Plores, plores, perquè
bueno,
plores,
bueno,
perquè
som a més bajón, com uns bledes. Vas al bany i dius, uah.
I plores com un idiota, però... Sí. Però això no es paga amb diners. Això no es paga amb diners. I el que aquesta gent m'ha regalat... Clar, surts d'allà, sí. Tenim tendència a sentir-nos desgraciats i de vegades l'alimentem perquè ens agrada, no?
Sí.
I tenim aquest punt, als 50ers, de llepant-se una miqueta les ferides, no? I quan estàs més fotut, jo que sóc a més una mica ciclotímic i pico avall i tal, quan estàs més fotut aixeco el cap i dic, aviam, Escobar, idiota. Dic, vol fer el favor de mirar-te al voltant?
Ens maltractem, els 50 es maltractem. I quan venen maldades, i què cony estàs fent? Saps? Va, tira. Jo em dic Masito a mi mateix. Va, Masito, va, tira. En quantes ràdios has treballat? En poques, teòricament en poques, no?
Ràdios en poques, sí. Bé, he estat a Catalunya Ràdio la majoria del temps, a una catalana. I una època que crec que era la cadena ràdio, cadena espanyola.
Perquè, cadena espanyola?
Crec que sí, et diré per què.
Pedro Escobar?
El diari Esport va comprar un espai els diumenges a la tarda, i presentava l'Alfredo Rueda Morellano.
No, Miramar Esport.
I feia...
Any 83, sí, ho sé perfectament.
I aleshores em feien anar el diumenge a donar resultats i coses d'aquestes, no? I jo recordo que ell presentava... El recordo perquè em flipava molt, perquè era un home gran i
molt elegant,
l'Alfredo i tal. I de sobte deia, i ara vamos a escuchar Cantinero de Cuba. I recordo aquesta cançó, és una Cantinero de Cuba. Jo flipava amb colors. Però, bàsicament, Catalunya Ràdio. I una catalana els 3 anys que va durar.
Sempre tens... Clar, els que fem ràdio, la gran majoria de vegades, sempre tenim a una persona davant, sempre diem, en broma, Toni, no t'enfadis, que els tècnics veuen passar cadàvers, és a dir, que els programes van passant
i els tècnics queden. Sí, és veritat. Són tan importants, els tècnics.
Sí, clar.
Jo els dic mecànics.
Mecànics.
Sí, per tenir-los amb tensió, però els tècnics són la vida. I segur que a tu també et passa, perquè ets a l'ofici.
Quan t'entens amb algú, perquè amb una mirada ja saps com anirà el primer dia, tu ja saps dir, això anirà bé.
Sí,
I si no va bé, dius, ostres, amb aquesta persona no...
I amb el tècnic, tots tenim noms de tècnics, jo en tinc, jo què sé, el Gifreu, el Luque, el Jairo, el...
El
Carpo, anava a dir el Carpo, la mare que...
Us podeu abraçar, perquè això era una sorpresa. Clar, Carlitos Moreno, que acaba d'entrar a l'estudi, que va ser
el tècnic d'Ona Catalana,
que va estar davant d'ell... I va veure passar un cadàver, perquè una catalana va tancar. Molts que estàvem allà, tu que estaves allà cada dia, amb uns pollastres importants.
Sí. I com bé que ens ho vam passar.
Irrepetible.
Per l'època, pel que semblava que podia ser aquella ràdio, és a dir, La Vanguardia va apostar per RAC1, el periòdic va apostar per Ona Catalana, una de les dues no va acabar sortint bé, però la de pollastres, crits, injúries, pollastres en general, que havia aquella tertúlia d'esports.
Era una tertúlia meravellosa. Et diré per què li deia Harpo, el Carlos Moreno, però jo li deia Harpo perquè, per la seva facilitat de paraula, perquè no parla mai, d'acord? I en aquella època era més jovenet i encara era més vergonyós i encara parlava menys, no?
Estem parlant de l'any 2001-2002.
Sí, del 2000 al 3.
Sí.
Del 2000 al 3. I nosaltres vam arrencar com un cavall de carreres i RAC1 va arrencar al trote i nosaltres vam tenir una frenada de burro perquè l'administració ho va fer molt malament, va acabar els jutjats, va acabar venint seguretat i fotent fora el gerent d'allí dintre. allà va fallar l'administració, no va fallar l'antena. L'antena era una meravella.
Sí, el material humà era molt bo.
Sí, era molt bo. Hi havia el Cuní.
Quim Morales, Cuní.
Hi havia el Quim Morales.
La Rahola.
La Rahola. La sí, sí. Havia, sí, sí. Era una màquina.
Sí, sí.
Era
sí.
Una màquina. I hi havia el Harpo i hi havia el Juli. El Juli Cuenca, que és un artista.
Estem parlant de fa 18 anys, eh? No...
El Juli, a dia d'avui, encara volta pels camps de futbol.
Sí, sí. I té un compte de Twitter que li pega tot el que es mou.
Ah, sí, sí.
Bueno, tot el que va llogar sempre ho ha fet.
Bueno, és això, és això.
Jo recordo aquelles transmissions de futbol amb el Pere dirigint-ho tot, el Sergi de taula, el Sergi Albert, el Josep Maria Déu als camps...
Eren 8 persones.
8 persones, una cosa que va posar de moda José María García, amb un dia un comentarista, Bernd Schuster, després va cridar un àrbitre, García de Loza, i va haver-hi més gent als partits de futbol que miraven el partit per la tele que no al camp. Hi ha una catalana, recordo, que l'experiment va ser això, però multitudinari. I era...
I una hora abans.
I una hora abans.
Ara tots fan una hora abans, però en aquella època el Quim, el Puyol, feia mitja hora abans.
Sí,
i nosaltres vam començar a fer una hora abans. I recordo que em deien, però una hora, què diràs? Una hora? Sí. Amb la gent que tinc, podem cantar i tot. Sí. I tenia l'artista. I tenia l'artista, que l'artista...
Sí, sí.
L'artista, el mecànic, que us deia abans, és bàsic, perquè o hi creus, perquè tu estàs amb el cul en l'aire a les seves mans.
Sí, i tant.
I aleshores, o hi creus, o no hi creus. I la confiança arribava a l'extrem de coses de contingut.
Bueno, és que... Bueno, un silenci a la ràdio que és... Fem un cafè com un bra cafè. Mireu, vaig a prendre aquest
per
cafè.
Per cert, estava boníssim el que m'he pres, tu.
Aquest silenci meravellós te'l pot, amb cometes i amb carinyo, espatllar un tècnic,
sí,
si posa una fanfària aquí, diu... No, que... Però si no... És meravellosa aquesta tècnica, aquesta química.
Jo recordo quan estàvem preparant el programa, li dic al Pere, quines sintonies vols? Quin estil de programa vols fer? Explica'm una miqueta. Em diu, tria tu. Dic, home, no em facis triar. Ens acabem de conèixer, feia poquet. I digue'm, dic, mira, si et dic la música que a mi m'agrada, em menjaràs a fer punyetes. I dic, bueno, digues. I em diu, Frank Sinatra. Posa tot el programa a Frank Sinatra. Com a Frank Sinatra no podem posar en un programa d'esports.
I tant.
Doncs llavors tria tu.
Clar, quin sap d'això, ell? Perquè jo he de fer la seva feina si ell ho farà millor que jo 100 vegades.
Sí, sí.
I teníem una música fantàstica, perquè la va triar ell, clar.
Bueno.
Jo sóc Beethoven per aquestes coses.
Sí, 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 sí. Doncs sí, aquest matrimoni que hem parlat poc, perquè segurament podreu pensar que és un tema específicament de l'ofici, però és bàsic, bàsic, perquè un programa de ràdio ja no tria un final, que tiri endavant o que no tiri, que xuti o que no xuti.
De ràdio i avui en dia també la tele. El Hormiguero sense el Baldi seria una altra cosa. Molts programes, jo què sé, el Sálvame sense la música d'ambientació que hi posa seria una altra cosa.
Sí, sí. Jo quan el Jorge Salvador, que és una persona extraordinària i un tècnic meravellós, i al final de ser una gran persona i un gran tècnic i un gran gestor, és el millor productor executiu de l'Hormiguero, en fi de acció, al capdavant, amb Pablo Motos, Jorge Salvador, al Cròniques Marcianes, quan treballava amb Sardà, era l'autèntic realitzador, perquè si el Sardà deia «Tenemos a Boris Izaguirre», posava una música durant mig minut que feia ballar a tot el plató, i la realització era a lo Valerio Lázaro, que el se'l sigui, però era... Hi havia mig minut que, enmig d'una frase de Rosario Flores, posava un efecte, una frase, un algo que movia el plató.
Però això és ànima. Això és ànima. I això és el que fan aquests, que cansaven molt d'això. Després els ha de tenir a ratlla,
Ah, sí?
Sí, perquè amb el Harpo, d'entrada, pel nom, ja veieu que el tracte era així una mica... El Luque, per exemple, de Catalunya Ràdio, jo li fotia uns sustos, però que li anava el cor a 200 per hora. M'amagava sota la taula de barreges,
sí.
I quan ella entrava al vespre a l'hora de muntar, jo li sortia a cridar... I em deia de tot. Però després érem col·legues, érem amics. Això que...
Sí.
Clar, hòstia, amb el Carlitos ens hem continuat veient.
I tant. Clar,
clar. I tant. Això m'agradava molt fer-ho. Quan vaig estar fent un any a Movistar Plus el carrusel de segona divisió, m'encantava posar nerviosos als tècnics perquè teníem una cabina i fer 4 partits a la vegada. I mig minut abans, jo anava de Barcelona, sortia divendres i tornava dilluns. I mig minut abans de començar el carrusel, jo entrava a la cabina i diu... Perdonad, me da tiempo ir a l'hotel. Clar, es posaven histèrics. Bueno, Sergi, por favor, a la cabina, rápido. Sergi, por favor, a la cabina, rápido.
Eres especialista en això, en arribar just quan estan sonyant, sonant les senyals horàries. El truques a menys de... Pere, on estàs? Estic fent un cafè, no sé què, agafo la moto i vinc. Que vols dir que agafes la moto
sí,
i vinc?
Sí.
Tassos estàs.
He arribat alguna vegada tard?
No, mai.
Ja estaré. Mai. Perquè els segons de la ràdio són molt importants.
Ara quedan 20 i estem aquí tranquil·lament.
Clar, exacte.
Que t'hagin d'allargar el programa, Sergi.
Silenci. Deixem-ho estar aquí. Que m'està bé, està bé. Família Pere, mil gràcies per venir.
A tu.
Per ser
com
ets.
I quina sorpresa, ets un marrano.
O sigui, digue-li a ell, que li dius, escolta, mira, farem això. Gràcies, Pere.
Gràcies.
I a vosaltres també. Fins demà. Adéu.